Estàs escoltant Les Veus del Matí a Ràdio Vilafant, el lloc on les notícies prenen vida i les veus de la nostra comarca s'escolten.
Doncs vinga, continuem en directe a les Veus del Matí i no hi ha res que ens agradi més que tenir els nostres estudis a la Mai Oltra. Bon dia, Mai.
Hola, Mercè, què tal?
Amb tots aquests convidats protagonistes que no ens deixen indiferents.
Ai, avui estic nerviosa i tot perquè porto bé algú que a mi fa molta il·lusió poder parlar una estona amb ella perquè crec que és algú que aporta molt al món i llavors estic nerviosa i tot, Mercè.
Què m'estàs contant?
Sí. I mira que a la dona increïble que portem avui, que porto, que estarà aquí xerrant amb nosaltres, jo ja fa dies que parlo amb ella perquè a mi m'està ajudant molt, però em feia molta il·lusió tenir-la aquí. Llavors, avui parlarem amb l'Alba Padró. Alba, què tal?
Bon dia, què tal?
Bon dia, Alba.
Doncs mireu, bon perquè dia. Els que ens estan escoltant no la ubiquen, jo us vaig explicar una mica. Alba és la reina de la lactància materna, la queen, és la jefa, és la persona, bueno, no sé, m'havia escrit aquí algunes coses, a part de que és docent universitària, divulgadora, cofundadora de l'Acta PP, autora de llibres, que avui tenim aquí els estudis, mi bíblia de la lactància, que és Somos la leche, de contes, d'estudis de lactància. Alba es dedica, entre altres coses, a acompanyar a dones lactants i bueno, jo és que amb tot això que dic em quedo curta, no? Perquè és una persona, a part de tot el que t'he dit, a nivell personal diré que és una persona fantàstica.
Déu-n'hi-do, quina presentació, Alba, eh?
Déu-n'hi-do.
No, és que és així, jo ho sento així. Jo, el primer de tot, li volia donar les gràcies a l'Alba perquè sé que estan en un moment superimportant, tant per ella com per l'Acta PP, que és que, volia, el primer de tot, com estàs, Alba?
Molt bé, molt contenta de parlar amb tu.
Que bé.
Que ara feia temps que no parlàvem així,
sí.
Que hem anat fent missatgets i tal, però que de veu no parlàvem i res, molt, molt, molt contenta de tota la situació que tenim en aquests moments, no? De
clar.
Tota la felicitat.
Jo li pregunto com està, perquè tot sí. Just han obert l'Acta PP és una aplicació on les persones lactants o amb nens que són lactants poden consultar pues tot el que la mandanga que és la lactància materna, no?
Ara ho has dit, eh?
Sí.
Perquè és tot un món.
Sí,
no?
Sí.
Quan no ets mare, dius, no n'hi haurà per tant. Què estan explicant? Què diuen?
Exacte.
No ha de ser tan complicat, però quan t'hi trobes, ahí va.
Exacte.
La leche.
Ahí va la leche, exacte. Llavors han obert, han passat de l'aplicació a un centre físic, oi, Alba? Explica'ns com és això.
A veure, primer va néixer l'aplicació. L'aplicació va néixer ja fa uns quants anys, l'any 2015, perquè la meva sòcia, la Maria, va tenir un greu accident de trànsit, la van atropellar amb ella i la seva criatura, i va necessitar molt suport, molta ajuda, i una vegada recuperada ens va demanar doncs, de fer un projecte que pogués ajudar a moltes més dones. No? I d'aquí surt Lactat, que és l'aplicació mòbil, que és com tenir això, l'experta de lactància en la teva butxaca. I durant l'últim any i mig havíem fet visites online, però teníem ja ganes, no?, de tornar a tenir aquest contacte directe amb mares i criatures, que tinguessin un espai per venir, i vam trobar un local superbonic i vam decidir que era el moment de tornar a obrir centre i de tenir doncs, aquest espai que fos casa, no? Que fos un lloc càlid, que fos un lloc còmode on les mares, les criatures, les famílies poguessin venir perquè li donem un cop de mà, no? Aquests moments difícils que dèieu.
Clar. D'on estem parlant, aquest local?
Doncs mira, estem al costat de l'estació de Sants a Barcelona, al carrer Melcior de Palau, està a 200 metres de Sants, de l'estació de Sants.
Que ben situat. L'acaben d'inaugurar i a mi em fa molta il·lusió perquè crec que és que les persones que estem en un procés de lactància necessitem un espai també. O sigui, jo ho dic ara a nivell personal, la meva lactància i la del meu fill l'ha salvat l'Alba. Jo em trobava super desbordada quan vaig començar a donar pit perquè a tu et preparen pel part molt, però per la lactància no et preparen i et diuen no ha de fer mal que et dona pit i de sobte tu et trobes bueno, amb un superfràgil perquè amb un postpart immediat estàs superfràgil. I llavors,
i amb un canvi hormonal brutal.
Tremendo. I llavors l'Alba, en aquest sentit, em va fer un acompanyament increïble. Jo, bueno, és que el meu nen pren pit... perquè l'Alba existeix, ja t'ho dic, eh? Perquè jo cada dia pensava, avui és l'últim, avui és l'últim, avui és l'últim. I l'Alba pues, em va fer un acompanyament. I jo he preguntat, que això ho parlarem ara després, en els últims minuts, he preguntat a les noies del meu Instagram que si tenien alguna pregunta, no, per l'Alba. Uh-huh. I aquesta te la diré ja, però perquè més que una pregunta és... lo que per donar, com perquè tu vegis el valor que té el que fas, no? Una de les preguntes que m'han fet és ella és conscient de tot el que ajuda a les persones? És conscient de com ha canviat la vida tantes persones lactants, tantes dones lactants? Tu n'ets conscient, Alba?
Uau! A veure, jo sé que fa anys que treballo en una cosa que m'apassiona, que m'agrada molt. Ho hem parlat moltes vegades, no? La meva feina no és perseguir les dones perquè lletin, sinó això, quan em necessiteu poder donar un cop de mà, i sé que són moltes, no? I de vegades és això, missatges com aquests, o persones que trobes al cap dels anys que encara et recorden, no? I que inclús jo puc recordar a vegades aquella persona, doncs és meravellós. I evidentment, sent, no? Bueno, que són molts anys, que és moltes mares i moltes criatures, que algunes ja tenen 12 i 13 anys, o sigui, imagina't, clar, que ja és un adolescent i dius, uau, potser sí que portem molt temps. Sobretot els missatges en quant, que els rebem des de l'equip també, perquè som un equip molt gran treballant, doncs el poder, que no, que cada mare pugui fer el que vulgui, que tingui aquest acompanyament en el moment precís, personalitzat, que l'ajudi a triar què vol fer. Això és el que és més satisfactori.
Clar, a mi jo tinc aquí ara ja diverses preguntes, que són, a part de les que m'han fet arribar les noies, que és una que és a mi, que m'ho preguntava, no?, quan estava pues, llegint el llibre o els llibres que he llegit, els estudis i tal teus, com et porta, no?, què et va portar a formar-te en lactància? Perquè és una cosa que no hi havia experts, era una cosa com que es passava de mares a fills, no? Li preguntaves a potser te mare com havia sigut la seva lactància, però la figura de l'experta en lactància, com et porta a formar-te tant en aquest àmbit?
Jo començo com a mare. Jo tinc una filla que aviat farà 24 anys i en aquell moment doncs, hi havia grups de suport, però és cert, hi havia un referent, que encara hi és, que és el Carlos González, no? Però era un metge, no? Era una figura de doctor o de metge que sí que era molt proper a les dones i el discurs sempre del Carlos ha estat meravellós, ens ha obert moltes portes i en aquell moment hi ha una cosa dintre de mi que m'apassiona, no?, que és el fet de que la lactància no té fi. De fet, ara, 24 anys després d'haver començat en aquest camí, dic que, doncs, que encara em falta molt per saber i que vull seguir aprenent i crec que això és el que fa que em quedi i que tingui ganes, no?, d'acompanyar i de saber-ne més, d'aprendre més i de no parar i de donar-hi voltes. I començo el camí, començo com a mare, com us dic, aprenent, tenint el plaer i la sort immensa de, doncs això, d'acompanyar moltes dones, moltes criatures, i això al final és un aprenentatge brutal, i a partir d'aquí crec que bueno, no sé si és sort, si és el destí, no?, de trobar persones a la vida, doncs com va ser la Maria, com va ser també la meva editora, que em va trucar en un determinat i va dir, vols fer un llibre? I va ser com, uau, i que no m'ha deixat de la mà, no?, i que m'ha obligat, entre cometes, a seguir escrivint i a seguir endavant. No sé si és destí, sort o que...
Bueno, que tu has currat també, eh? Estic segura que aquí la feina que fas, no vull dir, el formar-te i estudiar no és sort, és que tu et prepares molt.
Jo sí, també te n'has en soc una mica.
Ja. Jo també et volia preguntar, parlant no, d'això, no, de que la lactància és una cosa que fins fa poc no en parlàvem tant, no? O potser no era tan a les xarxes, no era tan evident que era tan important. Uh-huh. Quin és el gran tabú de la lactància, Alba? Quin creus tu que és el gran tabú?
Oh, jo crec que n'hi ha molts de tabús en la lactància, n'hi ha moltíssims, en trobaríem infinits. La lactància és quelcom que tothom et recomana, però que a la vegada molt poques persones saben ajudar de veritat.
Clar.
On tenim professionals que cada vegada més estan, no, en la labor de promocionar i afavorir la lactància materna, però a la vegada es queda en curs de formació, on hi ha una societat que també està molt a favor de veure una mare i una criatura, però que també en certs moments començarà a criticar aquest acte, clar, on les polítiques empresarials doncs, tampoc ajuden a mantenir la lactància quan tornem a la feina. Hi ha molts tabús en quant a la lactància, no? El diumenge, no va dir ahir, no, però ell era dilluns, el diumenge era el dia no, internacional del gestacional i parlàvem d'aquestes lactàncies en dol, és un altre tabú. N'hi ha moltes, la lactància en nens grans és un altre tabú.
Mira, parlant d'això del dol que ara has comentat, una de les preguntes que m'ha fet una noia és com portar el dol del destete, no? Aquest moment en el que tu ja decideixes per les raons que tu tinguis deixar de donar pit, o que el nen decideix deixar de prendre pit, no? Perquè ja l'altre dia parlava amb una noia que em deia, no, el meu fill als 10 mesos va començar a rebutjar el pit i ja està, i ja vam deixar la lactància. Quin consell li donaries a algú que està en aquest procés?
Clar, mira, és molt curiós perquè un altre tabú en aquest lleig ha estat el deslletament, no? Des dels grups de suport, des dels professionals, no se'n parlava. De fet, jo quan vaig fer el llibre del deslletament, li vaig preguntar a una persona que en sap un munt, i vaig dir, vull fer un llibre d'això, i em va dir, això és molt fàcil, deixa-s'ho donar al pit i ja està, no? I ens faltava tot aquest context i crec que he tingut, com sempre, la sort d'aprendre de moltes dones, de poder-les escoltar, i hi ha una part que es tracta molt poc, és la part emocional del deslletament, no? Clar. Sigui perquè tens ganes de deslletar, sigui perquè entra tot aquest dol posterior al moment del deslletament, de que has de recol·locar tot això que ha passat, no? Has tancat una etapa de la teva vida amb la teva criatura que potser no es tornarà a repetir amb una altra perquè bueno, doncs cada vegada tenim menys fills, llavors la lactància és una experiència que tanquem i que sabem que no podrem repetir, i si ha sigut plen, si ens ha agradat, doncs ens queda aquell coquet de, per aquí no tornarem a passar.
Clar.
És molt important, no?, durant la lactància preparar el deslletament. No vol dir que deslletis demà o demà passat, sinó que ens formem també per un procés que arribarà.
Clar.
Torna a ser una mica dicotòmic, no?, el moment de doncs, la vida i la mort. Doncs, la lactància i el deslletament van de la mà, i són moments en què les dones normalment se senten molt soles també perquè no saben a qui consultar.
Clar.
I quan ens dediquem a la lactància sembla que fa por consultar una persona que es dedica a la lactància com acabar la lactància. Però és que està unida, és que és, sí. No? És les dues cares de la mateixa moneda. Per tant, s'ha de preguntar pel deslletament i s'ha d'acompanyar aquest dol que suposa deixar la lactància, i tant que sí.
Jo ara que estic en un moment tan preciós de la lactància, no va ser així al principi, va ser molt dur, i ara és un moment molt bonic i que miro el nen i estem gaudint de l'alletament, penso, ai, m'agafa com un ai al cor, no? Perquè a més en un temps curt, en uns mesos començarà la llar d'infants, jo en una setmana torno a la feina, llavors, clar, ara és a demanda i després serà demanda igual, però, bueno, no amb la demanda que tots dos vulguem, no? Perquè jo estaré treballant. Venint a això que t'explico, una de les altres dudes que més m'han dit a les xarxes és si tu deixes de donar pit perquè estàs fent hores de treball, si després això es recupera o hi ha com perill de que es perdi la lactància, no? Si tu, per exemple, has d'estar 6 hores treballant i no et pots treure llet perquè tens poca producció o perquè la teva feina no t'ho permet o per el que sigui, si això es recupera o hi ha com aquest...
Què passa, no?
Perill, exacte, no? D'algú que no vol deixar la lactància.
Com us deia també, aquest aprenentatge que he fet durant aquests anys, aquest estiu he acabat un llibre sobre el tema de tornar a la feina, on he tingut això, el plaer de rebre molts testimonis de mares que estan al llibre, i és la gran por, és el que tu dius, no és molt habitual que aquesta por hi sigui.
Sí.
La lactància és un ent molt adaptable. És cert que a vegades pensem en lactància en blanc o negre, no? O ho faig tot o no ho faig res, però hi ha molts grisos a explorar. I la tornada a la feina és un moment de grisos, és un moment que podem fer plans organitzats per a aquestes mares que d'alguna manera no volen deixar la lactància. Entenc perfectament també el fet de dir, mira, no m'ho poseu fàcil, 4 mesos, 6 mesos, quan sigui deixo la lactància, però també hi ha moltes mares que volen continuar. Llavors és altament probable, no?, de fer un deslletament parcial, sigui diurn o sigui nocturn, per continuar la lactància quan estem amb la criatura i veure què fem el reste del dia. A la feina ens podem treure llet, el que tu deies, que és greu, a la feina ens deixen treure llet, hi ha mares que no els hi deixen treure llet, i és com, ningú et prohibirà que et vagis al lavabo a fer un pipí, no? Seria escandalós si alguna vegada algun periodista això ho tragués, no? De l'empresa tal, no permeten que els seus empleats vagin al servei. Doncs el mateix ens passa amb la lactància. Tenim la necessitat fisiològica de treure'ns llet i molt sovint les dones es troben que no els hi permeten. I això és molt greu.
És greu.
I com la lactància doncs, no importa a ningú i és cosa de dones, mal dit, és cosa de dones,
sí,
enteneu-me, doncs no fem res per canviar aquestes coses. Doncs jo animaria a tothom que tingués que tornar a la feina a entendre que hi ha molts grisos, que podem fer moltes coses i que si realment estàs feliç amb la teva lactància, podem aconseguir no perdre-la. Fa por, és difícil, és un moment de transició, és un moment d'adaptar la criatura a noves formes d'alimentació, però la majoria de mares que en tenen ganes continuen d'alguna manera la seva lactància.
Clar. I jo, per acabar, et volia fer una pregunta molt curta, perquè m'he trobat amb una sensació com d'enfado amb algunes persones quan parlem de lactància, diuen, val, i on queda la lactància en biberó? Perquè ens trobem que es parla molt de la lactància de pit, però les persones que no podem donar pit pel que sigui i estem obligades a fer biberó, on estem, on ens situem aquestes persones, no? I jo et volia preguntar també com ho vius tu això, no? Com ho reps tu com a professional, les dones que pel que sigui no poden lactar amb pit, diguéssim, i han de fer un diferit o donar de fórmula.
O llet artificial, sí.
Clar.
A l'app tenim un apartat de lactància mixta i lactància artificial.
Clar.
Que tenim molt normalitzat que és la lactància més habitual i que hi ha de ser i que també genera molts dubtes i que també hi ha molts mites. Encara es diu que els bebès han de prendre la quantitat que indica la llauna.
Clar.
I sabem que això no és així, i que la lactància artificial tampoc és amb horaris.
Clar.
El que passa de nou que existeix el tabú de preguntar a algú que es dedica a la lactància materna. Jo no penso fer canviar d'opinió a ningú que em digui escolta, que vull donar llet artificial, com ho faig? El que passa, que jo com IBCLS tinc un codi ètic i no puc donar informació en general de lactància artificial. Ho puc fer una a una. Si una mare em consulta, ho puc fer.
Clar.
Però no ho puc fer a nivell general perquè això hi ha un codi ètic al darrere que no ens deixa fer-ho. Però per suposar que hi ha la necessitat de trobar informació i la necessitat de que t'expliquin com es fan certes coses... Està claríssim, totes les mares decideixen el que decideixen en quant a alimentació necessiten informació i ajuda.
Exacte. Jo quan aquesta noia, bueno, algunes persones m'han escrit, no?, dient-me que superbé la de lactància, però què passa, no?, amb les que no donen... I jo els he animat a que els grups de lactància, que per cert, l'Anna del Dona-Dona em va enviar un missatge per dir-te que t'enviés molts records i moltes abraçades, perquè li feia molta il·lusió que avui parléssim amb tu.
Fa molts anys que et coneixem.
I em va enviar un missatget perquè t'enviés abraçades.
No sé si em sentirà, li torno els petonets i les abraçades.
Llavors, jo animo, això el que li vaig dir a aquesta noia és que l'animava que busqués grups, igual que jo vaig a un grup de lactància, doncs que ella busqués un grup de lactància que podia ser amb lactància amb dones que fem donem pit, vull dir, que no hi ha cap problema.
I serà molt benvingut.
Absolutament, clar,
i tant. De lactància en general.
Clar.
A vegades és la nostra percepció de que no serem benvingudes, que estarem fora de lloc,
clar.
I no és així.
Clar. Jo, Alba, és que has vist, Mercè, quin goig escoltar-la parlar?
Sí, perquè tot això m'ha reconnectat també amb la meva pròpia lactància, eh? Perquè tot el meu procés, que tampoc s'oblida.
Clar, és que és una cosa que és per sempre. Jo,
sí.
Jo ho penso ara i dic que quan aquest nen meu tinga 15 anys i jo li expliqui això, serà tremendo. Alba, moltíssimes gràcies per aquesta estona que ens has regalat amb aquesta voràgine que vius ara mateix d'estudiar.
Recomanem aquest llibre ja on te la podem trobar?
A tot arreu. La podeu trobar a Instagram. Alba, a on et podem trobar? Digue-ho tu.
A veure, l'Insta és AlbaPat i BCLC, que és la part més difícil,
aquest
i BCLC. Jo crec que si fiquen Alba Padró surt tot, llibre, l'actap, Instagram, surt tot. És més fàcil així.
A més, crec que el 2022, si no dic mal, va treure un conte per parlar de la lactància als nens. Que
exacte,
és molt maco.
Per explicar-los.
Que xulo. Mm-hmm.
Sí.
I el llibre amb editorial Grijalbo.
Exacte.
Sí.
Doncs, Alba, moltes gràcies
per
aquesta estona. Ja anirem parlant tu i jo perquè continuaré necessitant, això és així.
Quan no em necessitis, aquí estaré.
Exacte, moltes gràcies, bonica.
Gràcies, Alba.
Gràcies.
Adéu, bon dia. Mai Oltra, moltíssimes gràcies per portar-nos aquesta nova convidada aquesta setmana. Esperem que hagi estat molt útil, sobretot per les persones que estiguin lactant en aquests moments o tinguin la intenció. Vull dir que jo crec que és molt important tenir un suport, un acompanyament, perquè cadascú ho viu d'una manera molt particular i molt personal.
I jo volia afegir una cosa, Mercè, que és donar-te les gràcies a tu i aquí a la ràdio perquè em deixeu venir amb el nen per si necessita donar pit.
Hombre, només faltaria.
I això no ho fan a tot arreu i jo crec que s'ha de reconèixer quan les coses fan bé. Jo et volia donar aquí les gràcies.
Home, faltaria més. Així tenim l'oportunitat de veure un bebè que es porta, mira-te'l. Està observant tot el que passa aquí a la ràdio.
Sí, està aquí a la peixera mirant.
Jo em sembla que quan sigui una miqueta més gran voldrà venir, però no acompanyar-te.
Tant de bo, tant de bo.
A dir alguna coseta.
Adéu-siau.
Gràcies, Mai. Adéu, bon dia.
A Les Veus del Matí sempre busquem portar-vos les entrevistes més rellevants i les històries locals que importen.